del roser demane favor i ajuda. Per a que el done poder, per a parlar en finura del gran Sant Vicent Ferrer. Esta vida tan pasmosa que mai es podrà explicar.
Bé, i si haveu escoltat bé la cançó, sabreu de què anem a parlar, de Sant Vicent Ferrer, amb el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia. I és que Sant Vicent Ferrer, si el País Valencià, està tan relacionat amb la Pasqua, i després parlarem tot el que és la gastronomia, els costums populars, però este romans vos convide a que el busqueu i que el sentiu a YouTube o a internet, on siga, perquè és que està ple d'història, i la lletra és molt curiosa. Comença dient: a la Verge del Roser demane favor i ajuda. I així tenim les rosarieres patrocinades per els dominics, tenim una tradició de dominics al poble. Per tant, té molt de sentit que Sant Vicent Ferrer, que és molt celebrat, sobretot a les comarques centrals, València Capital i voltants, i tot això, ressenyar, subratllar que a Vila-real també té la seva tradició, perquè tenim tradició dominicana, i de fet el convent de Sant Pasqual, doncs, en un principi el volien, com tots sabeu, agafar els dominics, al 1577, que va ser quan l'Orde de Sant Domènec, que és a la que pertanyia Sant Vicent Ferrer, va mostrar i ser interès, no? És curiós perquè els dominics, que tenen tota aquesta tradició al poble, no?, de quasi 5 segles, dominicanes, no?, després diu així en este romans, que vos convida a llegir: se sentí lladrar un gos i es quedà tota assustada. Això parla el romans de quan estava prenyada sa mare, Constança.
Sí.
Per què? Perquè els dominicanes, els dominics, són, diguem, els gossos de Déu, els que defensen la fe, no? I això és una miqueta el que simbolitza el que anem a parlar ara, que és Sant Vicent Ferrer i la seva història.
Sí, a més, imagina't si està involucrat amb la Pasqua, no?, que a la resta d'Espanya la Setmana Santa és des de Diumenge de Rams fins a Resurrecció, no?, però així al País Valencià és després, no?, el teníem al revés de tothom.
Això és una qüestió místico-litúrgica, però ja que ho has dit, jo recorde algun capellà explicar que el que és este temps especial de la Quaresma, la Pasqua, al País Valencià, per als valencians, es posava més l'accent en la resurrecció, és a dir, en la victòria, tot el que simbolitza això, que no en la mort i el patiment.
Perquè són massa festers, sempre ens passa el mateix, Santi, sempre.
No volia dir-ho, però és així, perquè realment per a nosaltres és festa a partir de la resurrecció, no el temps de la mort. Per tant, pot ser, com acabes de dir, perquè són festers, o és una miqueta mostra del caràcter nostre valencià, efectivament.
Parlem ara ja sí de Sant Vicent Ferrer, de la seva figura, Santi.
Bé, doncs Sant Vicent Ferrer, ell és un sant, sobretot del segle XIV, principis del XV, importantíssim, perquè va prendre costat a favor de la dinastia dels Trastàmara en un moment que, bé, el que s'anomena el compromís de Casp. Sabeu que tenim un papa, el papa Benet XIII, que va visitar Vila-real, que té un carrer a Vila-real, que ell li va fer costat en un primer moment, però després li el retira, no?, a favor de la unitat del cristianisme, no? Ell va estar enfrontat en Urbà VI, i Sant Vicent, es posa de costat d'això, de la unitat del cristianisme, i finalment de Gregori XII, el papa. Aleshores, això, ell és molt important en aquest moment de la història, per acabar el cisma, donant suport a Martí V, el papa. I després també la influència que té religiosa, perquè ell escriu quasi 300 sermons, que en realitat són resums que els seus deixebles anaven apuntants. Així he portat algun, després vos llegiré. Perquè una cosa curiosa dels sermons és la llengua, com escriu, com explica, la teatralització, i així me'n recorde ara d'un senyor dominic que conec, que ja està al convent de Torrent dels Dominics, que és Fra Martí. I ho dic així perquè vas tindre la sort de passar un parell de setmanes vivint al que és la casa natalícia de Sant Vicent Ferrer. Me van deixar estar allí i mirant documents, ja fa molt de temps d'això, no? Cosa curiosa de Sant Vicent, que l'entroncaria en Sanchis Guarner, que era el lingüista nostre que dia que el valencià és una llengua pont, que vol dir que tindria una miqueta de totes les altres llengües llatines veïnes, i Sant Vicent Ferrer sempre predicava en valencià. I tothom l'entenia, miraculosament. Per això, miraculosament, no? I explica això, no? La iconografia, si vosaltres entreu al monestir, al convent de les Dominiques d'ací de Vila-real, crec que era Masquerra, està Sant Vicent Ferrer representat, i al cap té un cartell que posa Timete Deum, temeu a Déu. Ell era un sant, el que s'anomena apocalíptic, que heu de convertir-vos perquè ja ve el final del temps, i anaven en aquesta línia, no?, els seus sermons. I tenia una flameta en el cap, la flameta, bíblicament el que simbolitza és això, el do de llengües. És a dir, que tothom te puga entendre independentment de la llengua que parles, en el seu cas era el valencià, i també a Sant Vicent li diuen que és Sant Vicent del Ditet, per a diferenciar-lo en Sant Vicent Màrtir, que és un altre Sant Vicent, que este és el patró de la ciutat de València, no del regne de València, com és el cas de Sant Vicent, Sant Vicent
claro,
Ferrer.
Clar, moltes voltes el confonem, no? Els confundim també.
Sí, però també dona testimoni de com d'important és este onomàstic. L'onomàstic
sí, sí, sí,
de Sant Vicent és dels de Soca, no? A Sevilla Real tenim els Pasquals, Jaumes també, i a tot el País Valencià, així com diríem que de Catalunya Jordi és el nom representatiu, el nostre és Vicent.
Sí,
no?
Sí, sí.
És curiós perquè en realitat Jordi és un dels sermons de Sant Vicent. Ell va fer un sermó sobre Sant Jordi perquè fins a més o menys el 1706 el nostre patró, igual que si a Vila-real era Sant Jaume, era Sant Jordi, i això, doncs, si veieu la façana de les Corts Valencianes, ahir n'hi ha un escús dels tres estaments, i Sant Jordi era el patró de la noblesa, i per això Sant Vicent Ferrer fa algun sermó dedicat a la llegenda de Sant Jordi i el drac, precisament. Va ser doncs en la pugna esta d'austriacistes i borbònics quan van canviar de patró així al País Valencià, no? El que tu has dit és, no s'ha de confondre en Sant Vicent Màrtir, que és el sant que n'hi ha un braç momificat miraculosament a la Catedral de València, que no sé si l'heu vist, és com una...
Un bracet, imagina, no?
Que n'hi ha molta mitologia, que si els valencians el traien a les batalles i així els ajudava a guanyar el braç de Sant Vicent, coses d'estes, no? Bé, és impressionant, no?, tota la història que tenim al voltant. Voldria centrar-me una miqueta més a Vila-real.
Sí.
Ja he dit alguna pinzelladeta, el monestir de les Dominiques, importantíssim. Ja arriben els dominics al 1577, la Mare del Roser. Esta pugna de la qual hem parlat moltes vegades entre els immaculistes i antiimmaculistes, és a dir, les rosarieres i les puríssimes, és a dir, els dominics i els franciscans, no? Importantíssima per a Vila-real, per tant, Sant Vicent Ferrer. Si veieu la iconografia, una altra cosa que m'havia deixat és l'hàbit. L'hàbit és de color negre i blanc.
Sí, blanc i negre.
Blanc és l'hàbit i negre és l'escapulari. Blanc, la puresa, i negre, la penitència. Així, molt, molt en resum, és el que representa això, no? Bé, realment, les dominiques, després d'este primer interès, quan arriben és el 7 de febrer de 1639, que van ocupar el palau de la família de Montull, que estava així davant dels estudis de Ràdio Vila-real, a la plaça. Després es trasllada a l'hospital, on està el Crist de l'hospital avui dia. I això, i per això encara és venerat a Vila-real, encara tenim el record. També s'ha dit moltes vegades que probablement ell, o diu la llegenda, la tradició, deguera fundar la confraria de la sang, perquè té sermons sobre la sang, que bàsicament eren sermons antijueus. Sí. Una de les coses que feia era cridar a les minories religioses de jueus i musulmans i predicar-los així en vehemència que s'havien de convertir i coses d'estes, no? Que feia ell en els seus sermons.
Sí, i també és advocat contra la pesta i les epidèmies.
Sí, jo crec que això era important dir-ho per el temps que tenim, que estic parlant en una mascareta justament i tot això. De fet, una de les coses curioses que veureu en la televisió autonòmica aquests dies és que el que s'anomena els miracles de Sant Vicent, que són representats per xiquets en diversos pobles. En diversos pobles on hi ha tradició que hi va anar a predicar, un d'estos pobles és Agullent, tots els anys en el que s'anomena la nit de les fogueretes se celebra, recorda el miracle que va fer Sant Vicent protegint-los de la peste, no? Justament. Diu, el dia 4 de setembre de 1600 va tindre lloc el miracle que va alliberar a poble del mal contagiós. Un dels documents més antics que narra estos fets procedís de 1658 i es coneix com a decret del miracle. Així es narra com durant la pesta la gent del poble va buscar refugi a la serra i al camp. I Sant Vicent Ferrer, doncs, miraculosament, va alliberar aquest poble de la pesta. Així que ens encomanem a Sant Vicent Ferrer sota la seva protecció per a que el coronavirus no avanci. No?
Sí, això em recorda que a Llíria hi ha també un parc on, que, molt bonic per visitar, sí. On es diu que també va fer un miracle de l'aigua també.
Sí, sí.
Està allí i ho explica i té fins i tot una capelleta dins d'aquest parc que és molt per passar la Pasqua, t'he de dir.
Sí, és que Sant Vicent, la Pasqua de Resurrecció...
Sí. És un...
I el de Llíria, estava pensant jo ara perquè crec que està ahí en uns taulellets també típics dels miracles de Sant Vicent, és així en taulellets d'estos antics valencians, l'he vist moltes vegades, dibuixant aquests miracles que hi ha en els romans que hem ficat al principi, que en acabar el tornarem a posar, també es relaten alguns d'estos miracles, no? Voldria citar un trosset del sermó de Sant Vicent sobre Sant Jordi. Sant Jordi, antic patró del País Valencià, del Regne de València, abans de Sant Vicent. I ell, per exemple, per a que sentim una miqueta la seva llengua, no? Sapiau que ja en aquella terra hi havia un drac gran. I havia ahí un gran drac que menjava moltes persones. I havia ídoles en aquella terra i deien que la ciutat devia ser devorada per aquell drac, etc. I fon ordenació de Déu que Sant Jordi passàs a gens i hi anaves de portant en un vell cavall tots sols. Esta era la llengua de Sant Vicent, una llengua que fins i tot avui en dia s'entén amb facilitat, perquè és que era el seu objectiu, no? Així que relacionat en Sant Vicent i en la nostra cultura, que jo crec que en algun cas també podríem dir que fins i tot en alguna dita, després parlarem, està relacionat en el temps i en el temps tenim la gastronomia.
Sí, això anava a dir. Espero que tothom hagi esmorzat bé, perquè el temps de Pasqua tots sabem que som rics de gastronomia a Vila-real. Així que anem a xerrar avui també d'aquesta gastronomia tan rica que tenim ací i que és el que solem menjar, no, durant aquest temps. Veritat, Santi?
Sí, jo crec que la icona de la Pasqua és
òbviament,
la mona.
Sí.
La mona, no? No només pel nom, sinó per tot el que simbolitza.
I d'on ve el nom de mona de Pasqua?
Doncs hi ha diverses explicacions, no? Està el costumari d'Amades, que diu que ja apareix en textos al segle XV en un poema del primer llibre imprès de la península ibèrica, que són les obres en llaor de la Verge Maria. Este primer llibre, ahí apareix la paraula mona, en el sentit que l'utilitzem avui dia com a menjar, no? Després va apareixent ja al llarg dels segles i hi ha més o menys tres explicacions. La primera, Muníquia, d'ahí vindria d'unes celebracions dedicades en l'antiga Grècia a Àrtemis. L'altra, la més probable, que ve de l'àrab, que es deia mona directament, en àrab antic, i que era, quan llogaves terres, se tributava en espècies coques, ous durs i altres productes agrícoles.
Això separeix molt, no?
Separeix molt, efectivament, és la més probable.
A més, vol dir regal o provisió de la boca.
I és un regal. És clar, que la mona, sí. A veure, jo ara que tinc una filla, sempre dic, els familiars, no? O si eres padrí, els teus fillols, és que és, la tradició és això, és regalar-la. Vull dir, uh-huh. Jo no m'ha fet falta... Abans sí que no tenia filla, és curiós, però ara que tinc una xiqueta...
Te la compraves per a tu, la mona.
La comprava o me la feia per a mi, però sí. L'altra, diguem-ne, més curiosa, però bueno, recordeu que l'hebreu i l'àrab estan entroncats, és la versió de l'origen jueu. N'hi ha una festa jueva que s'anomena Mimuna, que comença l'últim dia de Pesach, que és la Pasqua jueva, i... encara sembla ser que es fa una cosa pareguda al Magreb occidental, on doncs, els jueus expulsats sembla que en part es van refugiar. Aleshores, podria tindre també una relació, no? en això.
Sí, però a més de la mona, no? Així a Vila-real també teniu els llongos.
Sí, això volia preguntar-te, si tu eres més de llongo o de mona.
No, és que... resulta que vas descobrir els llongos fa dos dies.
Així a Vila-real.
Va ser a Almassora, a casa de la meva sogra.
Sí.
Clar, i ella me va explicar que cada lloc es deia d'una manera.
Uh-huh.
I jo, quan el vaig veure, jo vaig dir, això és un pastís que compra ma mare perquè ma mare l'anomena pastissos. Vaig encarregar pastissos de moniato, no?
Sí.
I, per tant, a ma casa, el que jo vaig veure que pareixia... similar al llongo, és el pastís de moniato que compra ma mare.
Clar, però a l'època de Pasqua es diu llongo, vull dir, i a més
no
farcit és una innovació dels últims anys. Bueno, a mi de menú m'agradava ficar-li nocilla i coses d'estes.
Sí,
no?
Per a completar el boom, no?
Per a completar el boom calòric. Sí.
Exacte. No, jo la mona me la menjo sempre en xocolata, si no me pareix... Li falta substància. Jo sempre, sí. Quan feia la mona al col·latge, sempre se me quedava un poquet aixina perquè no tenia xocolata dins.
Però jo sempre faig una mona de les originals i t'explico per què. Perquè vigilem en aquestes innovacions, perquè a Catalunya el que diuen mona... Per a mi, jo no sé què és, per a mi és un pastís de xocolata, això, no?
Ben, és una obra en forma de xocolata, perquè, en veritat, és com una tableta de xocolata, però donant-li forma d'animalet.
Sembla que sí, i a Múrcia es fa la tradicional, la secular.
La que té
l'ou. El que fan allà dalt és una cosa, ja, com està passant en el xocolata i aquestes sí. innovacions, no? L'ou de dins, que ara parlarem també dels colors... L'ou ja sabeu que, a veure, l'ave fènix és de les cendres i d'un ou, no? Vull dir, representa la resurrecció, precisament, perquè l'ou és naixement i l'ave fènix d'on és, no? De les cendres i d'un ou. Ressuscita, com Nostre Senyor ressuscita.
Sí, sí.
I el fet de pintar-los, una vegada a un rabino que, bueno, vaig conèixer en una situació de la vida i tal, jo recordava que la meva iaia pintava l'ou amb pell de ceba roja, per a fer-lo roig. Clar, abans es compraven més els ous blancs que se pintaven.
Sí.
I, clar, la relació és bastant evident, no? La sang és la mort, l'ou és el naixement, i en la cabalística té... I jo dic, ui, la meva iaia, tot això no ho devia saber, però...
Clar, li agradava el roig.
Has pintat els ous alguna vegada?
Jo sí, per anar al col·latge els pintava. Però també els pintava amb rotulador, t'he de dir, amb floretes i coses així.
Jo he buscat com pintar-los de manera natural, sense sí. colorants, no? Pensant en els xiquets. De color verd, en té matcha.
Ah, clar.
De color roig, en remolatxa. Encara que jo recorde la ceba de sí. ma abuela. De color taronja, mira, este és
sí,
el ceba.
Em pareix, sí. És curiós que la ceba dice ese color taronja, no?
Sí. De color blau, col llombarda.
Sí, este és un dels més amanits, els blaus.
Sí, perquè és fàcil.
És més cridaner, també.
Sí.
Bé, i així a Vila-real no podia ser d'un altre que del color groc.
Efectivament. Color groc se fa en cúrcuma.
Sí, 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 sí.
Bueno, que així tenim un programa de futbol molt important.
Clar.
Així que en cúrcuma.
Sí, a més, avui vindran, han vingut amb una alegria... sí. Que no t'ho pots ni imaginar.
Ja, sí, bueno, me la puc imaginar. Sí, sí.
Sí, i què més tenim, Santi?
Bé, és que volia portar-me un ou per esclafar-lo així, però clar, me sabia mal esclafar-te'l al cap en directe.
Que bé, que bonico, no?
Se m'ha oblidat. Bueno, A veure, quan estàs menjant de la mona, jo bueno, li dedico aquest moment a la meva germana, que m'ha esclafat molts ous al cap, i has de dir, així em pica, així em cou, i així t'esclafa l'ou, en aquest moment. Però has de dir ràpid, per a que no pugui reaccionar l'altra persona.
En la meva família no feia falta dir-ho. Jo sé que, perquè, per exemple, quan esclafàvem els ous, estàvem, jo anava amb la meva família a la muntanyeta de Sant Antoni a passar la Pasqua, val? I tenies que anar per darrere al teu cosí, al teu tio, aquí fora, no? I esclafar-li directament i anar-te corrents, perquè si no, darrere anava l'altre, saps? Sí.
Però sempre ho has de fer així d'improvís, no? I que la persona sí. Se quede com...
Clar.
Les panaes, no sé si ja n'has tastat alguna, he vist per així per els forts venint cap a la ràdio.
Sí, és que a mi m'agraden molt també.
Doncs és tan antiga com la mateixa mona. Ja apareix en el llibre de Sansoví, al segle XIV, el llibre de cuina més antic.
Sí, vam parlar així d'aquest llibre també.
Efectivament. Les panaes realment apareixen en totes les cultures perquè hi ha alguna història de panaes al Regne Unit, no? que posaven per a els miners, que no, a veure, tu no pots anar en una olla darrere, és molt més portable, no? És molt més per a portar una pana que està tancaeta i dins doncs fiques el que siga, no? Verdures és el més barat, és el que més es ficava.
Sí.
Peix, així som terra del peix, tenim la mar al costat, car, el que siga, i aleshores, doncs això, aquestes panaes, doncs es mengen arreu del País Valencià, però jo diria que arreu del món també. Ara, les nostres són les redonetes en un foraet,
sí.
Les típiques d'espinacs o de tomaca, estes, i algunes que porten trossets de llonganissa...
Sí. Perquè t'he de dir que a la resta d'Espanya té que ser quadrada i tens que demanar una empanadilla gallega.
Sí, si vas a...
Ho sent, per a tots.
Empanadilla gallega, però clar, són de polp, són d'altres ingredients,
sí.
No?
Sí, d'atún també hi ha,
Sí, les he vistes també. Però així les típiques són onisses de tonyina, algunes d'estes d'ara de Pasqua amb trossos de llonganissa.
Sí.
I a Sevilla Real, una subvarietat és el pastisset, però el pastisset no és una panà. Sol ser més xicotet.
Sí.
I n'hi ha els pastissets salats, que són els allargaets, i bueno, crec que ahir vau parlar de tot això, de la cultura
sí,
gastronòmica.
Un poquet vam entrar, però no tan aprofundint d'on venen i tant això, no? Estic veient també que hem comentat ja les panades al món també, no? Hem parlat de la gallega, que sol ser una de les més importants, i les argentines, que les argentines també són molt requerides, que a la gent li agraden molt, no? També.
Crec que són de carn de vedella, normalment, així consistents. A Menorca se diuen formatjades, però és curiós perquè no porten formatge, el que porten és sobrassada.
Això és una desil·lusió. Ah, bueno, clar. Cadascú lo seu.
Cadascú lo seu, no? I bueno, estan molt bones també i ja no són només de Pasqua sinó per a les festes populars i coses d'aixes.
Estic veient que fins i tot arribem fins al Regne Unit.
Sí, el Regne Unit és el que te dic, la tradició està lligada amb els miners i bé, sembla que preparava les famílies per això, per a quan se n'anaven a la mina, doncs per a tindre, i que es continuen fent avui dia,
sí.
I són tradició de tota aquella zona, de Yorkshire i Cornualla, que segur que eren regions mineres.
Sí, anem a parlar d'una cosa que el pobre, la meva parella m'ho ha demanat durant aquesta setmana, però finalment crec que no ha menjat cap, que és la llonganissa de Pasqua.
La llonganissa de Pasqua, a veure, havia dit que la imatge de la Pasqua valenciana és la mona, però la mona era una llonganissa de Pasqua al costat, no?
A veure, separem el salat del dolç.
Sí, però tu, a veure, és que jo el record que tinc de la Pasqua estàndard és ma abuela en l'Alqueria i una mona i una llonganissa seca. Llonganissa seca, que també se diu llonganissa de Pasqua. Jo sí, al poble li dic sempre llonganissa seca, però vaja, sí. És el mateix.
A veure, quan és temps de Pasqua, si li anomena llonganissa de Pasqua, però després, quan arribes a les festes patronals i estàs damunt del catafal, se li diu llonganissa seca.
Doncs això, té dos noms segons el temps que estàs, no?
Segons el temps, no?
Curiós és l'origen, perquè és evident que ve de llarg, però la història ve més allà de l'origen d'esta paraula. Bé, ja d'època romana, de l'imperi romà, i en aquell temps, en l'època romana, s'anomenava Luganega, perquè era de Lucània, Lucània, que és la terra dels orígens de la llonganissa, Basilicata, al sud d'Itàlia, ve d'ahir del sud d'Itàlia. I en valencià pareix ser que s'ha fusionat el vell, la vella paraula luganega, que acabé de dir, i l'adjectiu llongarc, i aleshores d'ahir ha dit llonganissa. Ja sabeu que en portuguès és linguissa, i en castellà longanissa, no? Que és quasi igual que...
Sí,
que
però després te'n vas per ahí i no hi ha llonganisses, vos ho tinc que dir.
No, com les d'ací, no. Difícil. I jo crec que en els súpers no fa tant que vas començar a veure-les. Jo de menut, la meva besàvia les penjava, les salava, sí. I clar, era també trobar el punisser, perquè si estan massa seques i dures no estan bones. Si estan massa molles, tampoc.
I si tu ho intentes explicar, te diuen, és un fuet, no és el mateix, no és un fuet.
I també intenta penjar aquestes llonganisses en un altre clima, perquè és que si, crec que són 15 dies exactament per a que estiguen seques en el punt, ni massa seques, ni massa toves, ni massa molles.
Sí.
Aleshores són 15 dies, però són 15 dies en este clima.
Te dic una cosa, si estiguem a Borriana, ara també xerraríem dels coens, que tot això es fusiona.
Es fusiona.
Es fusiona.
Sí.
Bé, i què té que veure els gats amb les llonganisses de Pasqua?
No, a veure, això és una història que la meva besàvia tenia molts gats, i com jo el primer record que tinc de les llonganisses de Pasqua és la meva besàvia preparant-les, és a dir, agafava les llonganisses normals, les penjava, i els gats, que ja sabeu que pues, poden pujar parets i fer el que vulguin, doncs a vegades les furtaven.
Que és que estaven molt bones. Estan molt bones, normal que els gats les volgueren.
I a vegades també és curiós perquè a vegades duien la d'algun veí. No sé quin veí seria, però la meva àvia deia la meva no l'han furtat, però sí han portat una llonganissa, perquè els gats a vegades te porten les coses com un trofeu.
Sí, sí, sí.
Doncs portava
sí.
Les llonganisses de Pasqua, el gat de la meva besàvia.
I em vas a fer també una masterclass de com es menja la llonganissa de Pasqua?
Home, a veure, normalment és el que t'havia dit al principi, s'acompanya en la mona, i és això, i l'aprens per a picar. Masterclass, no, bé, jo faria una incorporació que no està en la tradició nostra gastronòmica, una cerveseta.
Ja directament, no?
Una bona cerveseta,
una
que també n'hi ha d'autòctones.
Sí, en París, bé.
Esta de taronja que n'hi ha així al poble, una d'estes, i la mona i la llonganissa, així que...
És que clar, si ara et preguntarà en què et quedaries, és que no podríem decidir entre la mona, el pastisset i la llonganissa.
No, a veure...
Jo no podria decidir, no crec.
N'hi ha aquestes modes ara que quan acabes de dinar, en comptes de triar un únic pastís, és un trosset xicotet de cadascun, doncs ja està.
Clar, no fa falta elegir, si podem tindre tot no fa falta elegir,
sí.
No, Santi?
Sí, bueno, cuidamos una miqueta, però no així rodolant, però sí, no? La gastronomia... pròpia autòctona està per a gaudir-la,
sí.
I especialment aquests dies, no?
Així no mos podem queixar de gastronomia. Així n'estem tots.
No gens. Ni, bueno, això és la vida mediterrània, ni gastronomia, ni, com he dit, la nostra manera de veure el món en la Pasqua de Resurrecció i la festa, gaudir, disfrutar, que és del que es tracta. I sí que espero que tothom gaudisca d'aquestes... costums, d'estos costums populars, d'esta gastronomia i de tot el que hem parlat. Així que, bones Pasques, que tingueu bones Pasques.
Sí, amb seguretat, mascareta i responsabilitat. I de 6, no, de 6 en 6 encara no, de 4 en 4, Santi.
Molt bé.
Fins l'altre, t'espero el divendres que ve.
Vinga, adeu.
Estudiants que passaven en això per a jugar. Entre risa i alegria voleren executar la virtut que els entenia. Molt content i molt tufat en el burro va pujar. I el burret com qui no fa a l'estudiant va tirar, se'l deixa en un gran mal. pobret que està gelat com la neu. Tumbac del vostre burret i Vicente respongué, aneu que no puc anar. Eu varen executar com Sant Vicent els digué. I al burret varen portar i la seua pròpia fe l'estudiant ressuscitar. Xicotet en una gran febre estava, de dolor molt desinquet, Sant Vicent li preguntava, què tens o què vols, xiquet? El xiquet respongui a gust, sobre dos mesos tenia,